Bé, doncs ja sabeu que els dilluns parlem de qüestions educatives, parlem del món de l'educació i ho fem amb un format, podríem dir que interessant, sense intentar sentar càtedra de res ni pensar que absolutament la raó pertany a uns o altres, sinó que el que intentem és crear un debat en companyia dels amics de Bill Susana García, molt bon dia.
Bon dia.
I cada setmana amb un tema diferent, perquè el món de l'educació és ampli, amplíssim, i podem abastar doncs, pràcticament tot el que vulguem. Avui quina és la proposta que ens portes? Quin és el tema de debat?
Mira, avui parlarem d'innovació educativa, que ara mateix doncs, a tots els mitjans i a tots els àmbits educatius se'n parla i bé, és un repte que moltes escoles estem ara doncs, assumint, no? Volem saber si realment anem tots plegats, no?, cap aquí i si estem preparats per aquesta innovació. Per això avui tenim el Boris Mir, director adjunt d'Escola Nova 21 i professor d'educació secundària a l'Institut Escola Les Vinyes. Bon dia. I l'Oriol Castellví, mestre, formador de mestres i director de l'Escola La Floresta, una de les escoles que ha entrat en el programa d'Escola Nova 21.
Bon dia.
Crec que la millor manera d'abordar aquest tema seria doncs, que cadascú des de la vostra condició no? Ens expliquéssiu, Boris, explica'ns, per la gent que potser no sàpiga encara molt bé de què va tot això, què és l'Escola 921 i cap a on vol anar?
L'Escola 921 és un programa, per tant és una cosa que comença i acaba, que surt impulsat per un conjunt d'escoles i un seguit d'institucions. Per tant, és una iniciativa que no depèn ni del govern, ni de la Generalitat, ni del Departament. És un conjunt d'escoles que fa temps que treballem juntes moltes i que en un moment donat, doncs, per una sèrie de raons, es vam articular i hem proposat un programa. Aquest programa es diu Escola Nova 21 i el que tracta és de socialitzar tot el coneixement que tenim nosaltres amb totes les persones que també estan fent coses. I nosaltres hem fet una proposta que hem anomenat el marc d'escola avançada perquè tothom sàpiga de què parlem. I han fet una crida, dient totes les escoles que vulguin caminar cap a aquest marc d'escola avançada, doncs si es volen apuntar amb nosaltres al programa, ho farem junts durant 3 anys, no? I, per tant, les escoles impulsores van ser les que van començar perquè van organitzar-ho, a través doncs, del Centre UNESCO de Catalunya, també de la Fundació Jaume Bofill, la Universitat Oberta i l'Obra Social de la Caixa, a través de l'EduCaixa, i vam fer una crida, i en aquesta crida es van apuntar les escoles que van voler. Nosaltres teníem un horitzó de 200 escoles i se'n van apuntar moltes més. I bueno, el primer problema que vam tenir justament va ser de dimensionament, no? I afortunadament, perquè nosaltres no volíem deixar ningú fora, perquè això és una cosa voluntària, hem arribat a un acord amb la Diputació de Barcelona, perquè la majoria de les escoles són de Barcelona, també és un tema de país, som un país molt centralista, de manera que vam poder agafar a totes les escoles que es van voler apuntar. No? I per tant, ara mateix tenim un procés de generació col·lectiva de coneixement perquè aquestes escoles totes es moguin cap a aquest horitzó que nosaltres n'hem dit, aquest marc d'escola avançada, o que si després voleu el desenvoluparem una mica. No? Ara estem en aquest punt de que acabem de comunicar a les escoles doncs que, per dir-ho així, totes han començat a formar part del programa. No?
De fet, hi ha moltes escoles que ja fa temps que anaven cap a aquesta transformació i potser en Escola 921 han trobat el marc on desenvolupar-ho, no? Seria el cas de l'Escola de la Floresta, Oriol?
Sí, nosaltres feia 3 o 4 anys que reflexionàvem tots plegats sobre el fet de que l'escola podia no era que podíem millorar, diguem-ho així, no? I millorar implicava canviar. I va coincidir l'any passat, vam poder conèixer l'Eduard Ballori, i que justament els que ell ens deia, que eren els principis o la filosofia d'Escola 921, coincidia molt amb el que nosaltres també pensava que havia de ser el canvi de l'escola. Per tant, va ser molt, molt natural, ho vam explicar a la comunitat educativa i tothom ho va veure claríssim. Jo penso que, perquè ara jo parlo amb molta gent sobre això de l'Escola 921, perquè surt als mitjans, perquè les famílies ho pregunten, penso que potser hi ha gent que s'equivoca quan es pensa que pel fet de formar part d'aquest programa l'escola ja serà diferent, no? I jo sempre dic, jo crec que el canvi ha de sortir de dintre, llavors emparar-se amb un programa com aquest, que ens ajudarà molt, perquè no ens podíem emparar enlloc fins ara, no? Les coses que volien canviar, però si no es fa aquest treball intern amb famílies i mestres, serà molt difícil.
I com podem fer perquè una escola pública, en aquest cas, que vol emparar-se en un marc com el d'Escola 21, ho faci en el context de que tota transformació, com has dit en alguna ocasió, Boris, comença amb actes de desobediència, no? Això t'hem sentit dir diverses vegades.
Suposo que com ho vas sentir dir no era el director adjunt del programa, però
és cert, eh? O sigui, jo comparteixo aquesta reflexió, però com encaixem una cosa amb l'altra?
A veure, és evident que si nosaltres volem canviar vol dir que les coses que fem ara no les fem prou bé, o no les fem com ens agradaria fer, o tenim un horitzó que no és el que tenim. Per tant, si no canvies, no, ara s'ha dit, no? Si realment no fas una transformació, doncs això no ho farem. No? Mm-hmm. Per què dic això de l'acte de desobediència? Bueno, perquè hi ha moltes de les escoles, o moltes de les coses, que com la vostra escola, no, que volen fer per caminar cap a aquest marc, amb les regles del joc actual és molt difícil de fer-les, i això ho hem de dir. Per exemple, el nostre sistema educatiu separa l'educació infantil i primària de la secundària. Això nosaltres no hi estem d'acord i pensem que, de fet, nosaltres i qualsevol pedagog avui dia et diria, home, l'educació obligatòria és una fase, que és una etapa i que, per tant, és molt natural que vagi junta. De fet, jo vinc d'un institut d'escola que fem això, no? Per exemple, per dir-te això, no? Després, l'organització de moltes escoles i de molts instituts no està en funció de l'aprenentatge. Està en funció de l'estructura, i per tant l'estructura és de, per exemple, secundària, un professor, una matèria i una hora de classe. Bueno, això no és una organització que necessiti l'aprenentatge. Per tant, en algun punt algú ha de dir, escolta, nosaltres no estem organitzant les hores de classe tal com ara mateix està establert. Per tant, en aquests actes, jo per això dic una certa desobediència, perquè hi ha moltes coses que no fem, no? Els mestres tenen una certa idea de que, per exemple, cada maestrió té el seu brillo, i és veritat que hi ha una autonomia i una responsabilitat personal, però els mestres treballen dins d'un projecte educatiu, i aquest projecte educatiu s'ha de ser compartit, s'ha de ser discutit, ha de ser analitzat, però tothom ha de treballar amb un marc comú, no? Doncs, per exemple, això, a moltes escoles, s'ha d'afavorir, perquè ho diem a les nostres portades, de les nostres webs, i després cada mestre va pel seu compte, no?
El que passa sovint és que una inquietud que se'n sent molt entre les famílies és que està molt bé tot això a l'escola primària, però si no anem plegats tots cap a aquesta transformació, què passa quan el nostre fill o filla ha d'anar a l'institut, no? I es troba amb un pla diferent, amb una programació tradicional o convencional, i prové d'una escola que ja ha implementat aquest canvi, no?
El que passa que aquest argument és el que fa que les escoles no fem res.
Ja.
I nosaltres a la Floresta ens hi trobem. Nosaltres som una part de tot el seu circuit educatiu, hi ha una llar d'infants i després hi ha un institut, no? Jo crec que una escola també ha de ser responsable i no fer alguna cosa absolutament incoherent amb el que ve després. Però això no vol dir que sempre rebaixem, no? Rebaixem una mica el que faríem, no fos cas que després hi hagués un trencament. I aquest no fos cas fa que tot sigui immòbil. Però és que això ens passa dintre de l'escola, entre l'educació infantil i la primària, no? Vigila què fem, no fos cas que hi hagués un trencament.
Sí, a més és una roda, perquè a la secundària, diguem secundària, però en realitat hi ha dos mons molt diferents, que és l'obligatori i la postobligatòria, no?
Sí.
I llavors el batxillerat, per dir-ho així, diu, no, hem de fer això perquè aniran a la universitat. Llavors a l'ESO diem, no, hem de fer això perquè aniran al batxillerat. Llavors és com un peix que, en vez de... que cada element superior de la... a l'educació, va condicionant a l'inferior. Jo diria que hi ha una diferència molt important que no podem perdre de vista, que per nosaltres és crítica, que és la diferència entre l'ensenyament obligatori i l'ensenyament postobligatori. Mm-hmm. L'ensenyament obligatori és per tothom. I, per tant, no podem posar en funció de l'altre, no? És a dir, quan jo vaig estudiar, hi havia una cosa que es deia COU, curso de orientación. Hi havia un curs que preparava. Això no és així. El curs, l'últim curs de l'ESO, prepara per la vida. I el batxillerat forma part de la vida, pels que fan batxillerat. L'ESO és una formació que és finalista, que ha de ser orientadora, no que ha de classificar els alumnes i seleccionar, sinó que ha de servir per tothom, no? I això convindria no perdre de vista. Tenim un problema als instituts, que els professors som els mateixos, i en realitat portem dos barrets. El barret de l'ensenyament obligatori és per tothom, i és un barret que hem de treure el màxim potencial de cada un dels alumnes. Jo també crec que això hauria de ser el batxillerat, però en tot cas aquí podríem discutir-ho, perquè això són posicions. Però ens diu la llei que l'ESO, la secundària obligatòria, té unes finalitats que són aquelles, i s'ha de, diguem, organitzar l'aprenentatge, com dèiem abans, en funció d'aquestes finalitats. Jo convido a tothom a llegir la primera pàgina dels currículums, no? És fantàstica.
Nosaltres ens hem trobat sobretot tres grans inconvenients a l'hora de poder fer que l'escola canviés, no? Perquè sempre hem pensat que el canvi ha de ser per consens, és a dir, no perquè jo ara que sóc el director ho digui, perquè després al cap d'un any o dos o tres vindrà un altre i això es deixarà de fer, no? El primer és la normativa, i la sensació, això que ja ho ha dit el Boris, no? És a dir, la normativa no convida a canviar, i una cosa tan evident com poder funcionar amb famílies dintre l'escola No tenim res que ens empari. De fet, ens diuen que ho deixem de fer. És a dir, perquè què passaria si no sé què? Què passaria si el segur... No?
Quan
és a dir,
dius ens diuen? Aquí,
ens diuen, vull dir, el departament.
El departament. Secció,
no? És a dir, no pot ser que una família interactuï amb no sé què. Cap, Llavors, això, clar, ja és prou difícil voler canviar. Si a sobre la normativa no t'ajuda, és més complicat. L'altre és... he dit tres, eh? El segon és tota la gent de la comunitat educativa que encara no està preparada pel canvi. I jo crec que aquests són els que s'han de cuidar més i crec que de vegades són els que es discriminen una mica, no? De dir, el mestre que encara té una, no? una manera de fer no tan innovadora, doncs aquest anem a matxacar-lo perquè, esclar, o que marxi de l'escola. Jo crec que això és un error. Justament hem d'ajudar per baix, no? No?
Sí,
I les famílies també. Perquè moltes vegades les reticències que jo he trobat és ara el meu cosí va a una altra escola que fa més deures que aquí i per tant l'altra escola és millor. Sí. O a veure què passarà amb els resultats de competències bàsiques. I això et va frenant. Però l'última que volia comentar amb tu, a veure com ho veus, és que de vegades les persones més favorables al canvi o més, no vull dir fanàtiques, però que més es llançarien a la piscina transmeten als altres que ells són els bons i que els altres no.
Exacte.
I això
se
ens crea...
Se senten menys tinguts, no?
Sí, i jo crec que això s'ha de vigilar molt. No per la part més que encapçaleu, no?, aquestes organitzacions, sinó potser per les famílies o pels mestres que, no?, que són, ho veuen tan clar que consideren que ells són els bons i els altres són els dolents. I això a mi m'ha costat molt de mediar a dintre de l'escola.
A mi sí que m'agradaria un apunt, eh? Sí. Us estic escoltant, però, sí. Clar, estem en un debat potser molt tècnic que potser a oïdes d'un pare que no, potser no està tan implicat com vosaltres en l'educació dels fills, per falta del que sigui, quan se li planteja el concepte innovació pedagògica, en què estem, de què estem parlant? En què pensem? És a dir, m'agradaria que poguéssim il·lustrar amb algun exemple. Jo per la conversa ja he pogut intuir algunes qüestions, però de què estem parlant?
Bueno, primer, la innovació és una eina de transformació, no és una finalitat en si mateixa. O sigui, el que volem nosaltres és transformar l'escola. Vull dir que la innovació no és el fi. O sigui, no és qüestió d'anar a canviar per anar a canviar. Això és el primer, no? Llavors, precisament per això nosaltres hem definit un horitzó, no? I aquest horitzó, és veritat que l'he explicat una mica tècnicament, però es pot entendre fàcilment. Per exemple, l'escola que tenim ara és una escola que es basa molt en un concepte d'èxit escolar que predomina la part cognitiva. Si nosaltres pensem que l'èxit escolar és aquesta, tenim un tipus d'escola. La nostra proposta és que l'escola de formar per la vida i l'èxit escolar de formar per la vida comprèn una part cognitiva, però també comprèn una part emocional, també comprenen una part social i una part ètica. Aquestes parts, potser en una escola tradicional, no són de la mateixa importància. De fet, això no ens hem inventat, són els pilars del Delors. És un clàssic de fa 20 anys que els nostres propis currículums van dient i després no assumim. Per tant, jo ara convido els pares que pensin quants recursos, quanta estona, quantes hores, quant temps de les nostres aules dediquem a desenvolupar tota la part cognitiva, quanta la part emocional, quanta la part social i quanta la part ètica. Per tant, si això ho fem així, per aquest tipus d'escoles, desenvolupar les habilitats socials és tan important com desenvolupar el càlcul. I desenvolupar l'empatia cap a les altres persones, el bé comú i coses d'aquest ordre, treballar en equip, és igual d'important. Però el més impressionant és que ho diuen els nostres currículums. Els nostres currículums diuen hem de desenvolupar un conjunt de competències. No hem d'aprendre unes assignatures. I aquestes competències, algunes, en paraules molt noves, són les de tota la vida. Aprendre, llegir, escriure, no? Entendre el que dius. Doncs l'exemple més típic sempre em sap greu perquè és un exemple típic, és el d'anglès, no? Quantes pares i mares han estudiat anglès i després no són capaços de tenir una conversa en anglès, no? Doncs nosaltres volem que una escola que faci que les persones siguin capaces de tenir una conversa en anglès. Per fer això, doncs, no només el millor caldrà saber els verbs irregulars, també saber utilitzar-los en context per tenir una cosa a dir, hi haurà uns nervis que t'assaltaran, hauràs de controlar les teves emocions, hauràs de pensar en l'interlocutor, hauràs de generar empatia. Per nosaltres tot això té la mateixa importància. Una bona educació és la que és capaç de desenvolupar una persona en la seva globalitat. I per tant, si ara algú s'ho comença a representar, jo crec que sí que es veu que hi ha canvis, no?
En alguna ocasió has parlat de l'administració, no? En quant a que l'administració vol i dol, no? O sigui, quin paper està agafant en tot aquest procés? Sabem que recentment la Diputació ha fet una dotació i gràcies a això doncs, altres escoles han pogut entrar al programa, però en realitat I quan dius vol idol, a què et refereixes?
Bé, bueno, és el que una mica he dit abans l'Oriol, no? És a dir, tenim un currículum, uns propòsits, i després tenim una organització que no ens deixa fer això. Nosaltres sabem, per exemple, que una escola avançada és una escola que és permeable a l'entorn. A vegades ho diu l'OCDE, o sigui, no ens hem inventat nosaltres. Tots els organismes, diguem-ne, que estudien les millors escoles, Finlàndia, no? O el nord d'Europa, o escoles que sabem que les tenim com a referents, si mires les característiques, la nostra reglamentació no va en aquesta direcció. Per tant, el departament, per una part, té unes finalitats educatives i un currículum, i després té una regulació, té una, per exemple, amb el tema de la formació, no? Que abans ha sortit indirectament de dir què fem amb les persones que se senten insegures o els revés, no? els que donen aquesta imatge de que se'n saben molt, bueno, doncs això és un problema també de tenir espais de conversa, espais d'aprenentatge, espais d'intercanvi. Tots ho sabem, no?, que per aprendre necessitem temps. I justament els propis claustres, els propis mestres, no tenim aquest espai. Per exemple, nosaltres tenim regulada molta les hores lectives, com si les hores que no fossin lectives no fossin de qualitat, no? Això és un escandalós amb la secundària, no? Si el professor fa moltes hores lectives i les altres són secundàries. Clar, per fer-ho bé és crític, això.
Que una de les coses que fa por a l'administració és aquesta nova manera d'ensenyar. Com ho avaluaran? És a dir, com un projecte polític podrà dir, mira, els centres han millorat aquest tant per cent, perquè és molt fàcil avaluar si un alumne sap sumar, no? I és molt fàcil si, a quina velocitat llegeix, però aquests quatre pilars que has dit, com ho avalues amb una prova objectiva, no? Perquè l'avaluació serà, al final, el que ells després vagin amb la seva vida amb èxit en el sentit de vital, no? Com una administració podrà avaluar això? Com justificarà? I això és molt difícil. I jo crec, perquè totes les proves que encara ens fan a les escoles no van per aquí. Per més que diguin que són competencials, són proves escrites, que els nens han de fer en una setmana, no? Llavors,
clar, i de forma individual, amb un temps acotat...
Correcte. Jo crec que se'ls desmunta el tinglado quan el que estàs dient és ara aquesta educació, cada dia ja valdrà, perquè el que ells expliquin és ja per anar pel món, no? Com des de dalt poden avaluar-te això, no?
I crec això és... Això és un gran repte i, a més, és mundial. O sigui, això passa a tot arreu. Si nosaltres diem que també hem d'ensenyar als alumnes, als nostres nanos, als nostres infants, habilitats socials, però necessitem també tenir unes eines que puguin mesurar si realment ensenyem això, no? Però una cosa que sí que sabem és que si els alumnes no interactuen socialment, segur que no n'aprendran. Sí que no, hi ha el problema d'avaluació, però també hi ha el problema de ser capaços, doncs, de donar a l'escola l'espai que necessita tot això. És a dir, l'escola ha d'entrar a la gestió de les emocions, ha d'entrar a la gestió de les habilitats socials, ha d'entrar la presa de decisions, perquè el que sí que sabem segur és que si els alumnes mai prenen decisions, no n'aprendran.
No n'aprendran mai.
No sé si ens queda temps, Carme, per última qüestió.
Sí, per una última qüestió. Ens queden uns 3 minutets per anar concluint la secció, que no els arguments, perquè no s'acabarien mai.
Clar. A veure, hi ha una dificultat, suposo, afegida per a aquells centres que no comencen de zero amb aquest projecte, no? És difícil que arribin algun dia a implementar-lo en la seva totalitat?
Bé, és que justament...
Com podem encoratjar aquests centres a que
ho poden fer-ho? Aquest programa no és un programa, justament, que van uns senyors a explicar una cosa amb uns altres, sobretot perquè nosaltres creiem que així no s'aprèn. Per tant, és un programa de creació de coneixement compartida. Per això ens va molt bé que hi hagi moltes escoles i, diguem-ne, moments de desenvolupament diferent. Perquè, justament, la nostra proposta es basa en l'intercanvi, en l'aprenentatge entre iguals. Nosaltres podem donar orientacions, però no és que nosaltres ensenyem a les escoles, és que les escoles aprenen a transformar-se plegades. Clar, això vol dir que cadascú, com fan els infants, haurà de créixer a partir del punt on està. Llavors hi haurà una escola, com la vostra segurament, doncs que la Floresta ha fet molts processos ja, i potser la Floresta amb algunes coses segurament podrà ajudar les persones que no han fet mai la seva distribució dels espais, o els seus ambients, o la seva manera de treballar, però potser una altra escola té una gran experiència amb la tutoria, o una altra escola té una gran experiència amb treballar càlcul mental, i justament d'aquesta xarxa en naixerà un coneixement que ha de ser coherent amb com les persones aprenen. És a dir, el propi programa en si ja fa una descripció del que és el canvi i sobretot la transformació partint d'això, no?, del que sabem, que és dels propis col·lectius, que es transformen en una reflexió compartida i tot això, no? És a dir, no és un programa que nosaltres anem a donar coses a les escoles, sinó creem, el que s'ha dit molt bé abans, no? Hem creat una oportunitat, un lloc on trobar-nos a tots per disparar aquesta transformació.
Molt bé, doncs crec que se'ns acaba el temps, Carme, o ens queda algun... ens queda un minut?
Un minutet.
Vale, doncs...
Jo vull dir una cosa que a mi em sembla clau i que de vegades ens n'oblidem, i és les famílies. I al final, ells són els usuaris d'una escola, no? D'una escola pública, bueno, d'una escola, de tot el sistema educatiu. Jo crec que és molt important no només formar els mestres, sinó explicar-los el per què. Que tot el que fem invertir molt temps, dient, mireu, ara farem això. El per què és el següent. Per això. Perquè de vegades esperem que se'ns apuntin a tot i poder no és tan fàcil entendre aquest canvi. Mm. I és molt important que tothom comparteixi molt i no tenim molts moments per parlar amb les famílies, no? Sí. Em sembla bàsic.
Sí, hi ha d'haver-hi complicitat, no?, entre famílies i mestres.
Absolutament,
imprescindible.
Susana, la proposta d'EdBuilding per aquesta setmana, quina és? Bé, has portat alguna cosa, no?
Sí, a veure, les més properes són el 27 d'octubre a la Casa de Cultura. Farem una xerrada sobre separacions amb fills, que ja vam abordar aquí en el primer programa, i que, bueno, com dona tant de sí, doncs hem vist la necessitat de portar-ho més enllà i de fer una xerrada oberta a tothom, gratuïta, a la Casa de Cultura. 25 d'octubre a les 8 del vespre.
Molt bé, doncs per avui ja ho tenim, un altre dia, en una altra ocasió, un nou capítol de Viure Educant, en companyia de la Susana García, segurament de l'Oriol Castellví, i un altre convidat o convidada, oi que sí?
Sí, la propera setmana, la propera secció que ens toqui, vindrà la Gemma Lienas i ens parlarà de coeducació.
Perfecte, doncs que tingueu molt bona setmana.
Gràcies.
Gràcies i bon dia.
Adéu.